11 i 36 minuts, l'agenda cinematogràfica de la setmana. Cada setmana ho penso i bé, et dic Antoni o et dic Antonio?
El meu nom és Antonio, em van posar, això és el que hi ha al DNI, o sigui, no tinc cap problema, eh? Però sempre...
L'Antonio com si estéssim a Poblenou. Cada vegada que ho veig penso, no sé si dir-li Antonio.
No, o sigui, si em dius Antoni, encantat de la vida, però diguem-ne que el meu nom és Antonio del Valle.
Perfecte.
Així em van posar i és el meu nom.
Doncs, Antonio, bon dia.
Què tal? Bon dia, Vicenç.
Los Rous té alguna cosa a veure amb la guerra de Los Rous?
Però què encertat, quina rapidesa. Molt bé, Vicenç. Molt bé.
Era, qui era? Kathleen...
Turner i Michael Douglas.
I Michael Douglas.
El 89. Exactament, molt bé, molt bé.
Sí. I Danny DeVito?
Ah, exactament, molt bé, Vicenç. Bueno, premi,
la guerra,
premi
total. La guerra de los Rous, divorci. Hi ha un munt, a la història del cinema, hi ha un munt de pel·lícules de divorcis.
Total.
De comèdies de divorcis, n'hi ha que no tant, eh? Jo què sé, Kramer contra Kramer és
un altre to.
Un altre to, eh? Però de divorcis en clau de comèdia, aquesta també és en clau de comèdia?
Aquesta és un remake de la Guerra de los Rous. O sigui, però clar, o sigui, molt actualitzada. O sigui, estem parlant de posem ordre, Cinema Ribas. Comencem la programació d'aquesta setmana amb aquesta comèdia que molt encertadament deies tu, una comèdia aquesta vegada no americana, britànica i protagonitzada per dos dels intèrprets més talentosos que el cinema britànic té aquests darrers anys. La meva actriu preferida, una de les meves actrius, Olivia Colman i Benedict Cumberbatch, que per primera vegada els podrem veure en aquesta comèdia d'humor negre, donant vida a una parella que, com molt bé saps, aquesta parella aparentment ideal, carreres d'èxit, matrimoni feliç i uns fills fantàstics.
Por ti, cariño, haría lo que fuera.
Creo que sí que lo harías.
Porque así es.
Tío Rose, mi arquitecto preferido. ¿Qué tal la vida de casado?
Los niños están fenomenal.
¡Vamos a la playa!
Muy bien, no os ahoguéis. Ivy está arrasando con su negocio.
¿Tú posarías para el New York Magazine?
¿Desnuda?
No creo, no.
Venga, pues también.
Però darrere d'aquesta façana de suposada vida ideal s'acosta una tempesta. La carrera d'ell es desploma mentre que les ambicions d'ella s'enlairen.
Però tu sigues siendo un fracasado.
Le han despedido.
¿Despedido?
Se avecina tormenta.
¿Qué tal tu día?
El perro del vecino nos ha cagado la colada. Los niños tienen piojos y me palpita el ojo izquierdo.
¿Más champán, por favor?
I aquí és on comencen a sortir la gelosia, la rancúnia, desencadenant la caixa de Pandora de competitivitat i ressentiment ocults, fent créixer la tensió entre la parella aparentment perfecta.
Está infusionado con estragón, le da un toque amargo.
A Ivy le gusta poner un poquito de ella en todo lo que hace.
Me encantan las pullitas que os tiráis.
A veces Ivy se enfada conmigo y yo ni me entero.
A veces tengo su polla dentro y tampoco me entero.
Ja podeu veure com va la cosa, com està el to, com molt bé deies, és un remake de la Guerra dels Rous, del 89, Kathleen Turner en aquell moment amb la Michael Douglas, i aquesta vegada Olivia Colman perquè li poseu cara, o sigui, ella...
Anava a dir, és difícil superar allò, eh?
Sí, a més que es va posar, vull dir, va ser tot un èxit de taquilla. Sí, aquesta vegada tenen aquest humor més negre, més britànic, més àcid, amb aquesta manera que tenen els britànics de, amb un somriure, llançar-te una colleja
sí,
de les bèsties.
De dir sense dir.
Ah, exactament.
Anaves a referir-te a la teva actriu.
Correctament, Olivia Colman. Ella va rebre un Oscar per La Favorita. Perquè li poseu cara, ella darrerament va fer la pel·lícula que va protagonitzar Anthony Hopkins, El pare, basada sobre l'Alzheimer, i ella és l'actriu que fa de filla. Una actriu increïble. I, evidentment, el Benedict Cumberbatch, que va ser nominat a l'Oscar per La Gran Desxifrant Enigma, però es va fer molt popular per la sèrie Sherlock Holmes. El Benedict Cumberbatch. Dos intèrprets que, tot i que s'han declarat admiració eterna darrere les càmeres, ara els hi toca llançar-se els plats pel cap en aquesta divertidíssima comèdia.
Se acabó.
Solo decido yo.
Solo quiero la casa. Yo la construí.
La casa ni hablar. ¡Me quieres chupar hasta la sangre! ¡Ah! ¡Ahora sí que me has cabreado!
¿Pero qué haces?
Esto se nos está yendo de las manos.
Sí, ¿tú crees?
Increïble, ja podeu sentir com s'estan llançant els mobles al cap. Com sempre m'agrada recordar, teniu la versió doblada i també la versió original subtitulada.
Totes dues al cinema Ribes, eh?
Exactament, al cinema Ribes.
Entre la doblada o la subtitulada en versió original. Cinema a la Bòbila?
Cinema a la Bòbila, les Roquetes, ens anem amb una comèdia, però aquesta vegada és de l'altre costat dels Pirineus. S'estrena la producció francesa Aquel verano en París.
Hola, Julie, soy Blandine. Ya he llegado a París. Hoy voy a ir a ver las competiciones de natación de los Juegos Olímpicos.
Sí, aquí hay una joven con una mochila llena de artículos seguros.
No, Sophie, lo pone bien claro en la entrada. No se permiten mochilas grandes. La gente es idiota, de verdad. Que aprenda a leer.
Entonces no puedo entrar.
Blandine, una noia innocent i tendra, arriba a París provinent d'un poblet de Normandia, on està acostumada a la pau i a la solitud. És estiu, l'estiu dels Jocs Olímpics del 2024, i ella vol assistir doncs, a les competicions de natació, retrobar-se també amb la seva germanastra i conèixer a la seva neboda.
Julie?
Oh, me alegro mucho de verte. ¿Habías estado antes en París?
Sí, pero yo era muy pequeñita. Fue con papá.
¿Y seguiste en contacto con él?
Sí, un poco, sí. ¿Y tú? ¿Le volviste a ver?
No.
Blandine es perd per París, coneix gent i sobretot observa una ciutat entregada als Jocs Olímpics, el París més turístic on la policia expulsa les persones sense llar i arremet contra els activistes que protesten per la despesa dels Jocs i les seves conseqüències.
¿Qué opina de los 1.400 millones de euros gastados para que se pudieran celebrar eventos en el Sena y que al final se hayan cancelado por la mala calidad del agua?
Lo han cancelado.
A òpera prima de la directora, guionista i actriu Valentín Cadic, la pel·lícula es va emportar el premi a millor llargmetratge al darrer Festival de Cinema Jove de València i combina imatges reals, documentals, reals de lo que van ser les Olimpiades, però mostra aquests contrastos entre el gran esdeveniment i també la recerca d'aquesta nena que ve del poble i es troba en una capital sobrepassada pels Jocs.
És a dir, un cinema amb esperit crític? Una comèdia amb esperit crític?
Exactament. Més crítica amb els Jocs Olímpics i tota aquesta, bueno, jo dic postureo d'una gran ciutat davant del món. No?
Els francesos han de recordar el que es van arribar a gastar amb els Jocs Olímpics
ara que
tenen l'economia sota terra.
Tocada, ben tocada.
Deuen estar recordant aquell verano en París i el cinema La Bòbila també.
Compartim pantalla la pel·lícula de la que vam parlar la setmana passada, una oportunitat més de veure aquesta èpica història de l'Odissea d'Homer, El regreso de Ulises, centrada en la mítica figura de l'heroi, interpretada pel Ralph Fiennes, que passa del bisbe que vam veure fa poc amb Conclave a donar vida doncs, aquesta figura mítica i amb una Juliette Binoche que brilla com una Penélope forta i silenciosa.
Nos vengamos por todos los años lejos de casa, por todos los caídos. ¿Qué dirá mi pueblo cuando vea que he regresado solo?
Tu guerra ya no está en Troya. Está aquí.
Una superproducció que la setmana passada va tenir a Espanya molt bona recaptació de taquilla, raó per la qual més sales han demanat la seva projecció. Afortunadament també s'ha estrenat abans de l'esperada Odissea, que està acabant ja de muntar el Christopher Nolan, que s'estrenarà d'aquí un any.
No tenemos rey. Zarpó hacia Troya hace años. Se llevó a los mejores hombres y ninguno ha vuelto.
Ya podéis elegir.
Lo decidiré pronto.
¿Cuándo?
Cuando acabe de tejer.
¿Estuviste allí? ¿Viste arder Troya?
Dile a tu madre que el sudario que teje será para su hijo si nos hace esperar mucho más.
Vam parlar la setmana passada del seu director, Uberto Pasolini, nebot-net. Vaig dir nebot i és nebot-net del gran Visconti. I això diu el director italià en un perfecte castellà, ara el sentireu, quan se li preguntava per què no ha fet que apareguin en aquesta pel·lícula doncs, els déus de l'Olimp.
¿Y por qué no hay dioses? Porque lo que nos interesaba, me interesaba, era la responsabilidad de ser humanos, la responsabilidad de elegir todos los días, regreso o no regreso, soy padre o no soy padre, soy hijo o no soy hijo, soy esposo, soy rey, soy soldado, soy asesino, ¿cómo no portamos todos los días nuestro ser humano?
Ja vam dir la setmana passada que a la pel·lícula surt l'actriu espanyola Ángela Molina i fa un paper molt petit, fa de vida.
Va passar, si no recordo malament, unes declaracions d'Ángela Molina fent referència al món actual
Exactament.
I als aprenentatges que deixa aquesta pel·lícula, o les reflexions que deixa.
I aquestes són les floretes que li llença el director a l'actriu espanyola.
Mágica, fue una suerte fantástica trabajar con Ángela. Ángela, el trabajo de Ángela en la historia del cine es magnífico. Yo necesitaba, por el papel de Riclea, alguien que tenía una fuerza sin hablar. Y Ángela, bueno, es la mujer más linda del mundo, más guapa del mundo primero, pero también tiene esta fuerza cuando es inmóvil.
La más guapa del mundo primero.
Aquesta setmana en què el Festival de Cinema de Venècia
comença.
També és notícia, atenció als fans de Paolo Sorrentino, que acaba de treure
una pel·lícula
que diuen que és una gran pel·lícula.
Jo ja estava sentint a la periodista...
Que es diu La Gràcia, si no recordo malament.
Exactament, La Gràcia és el títol que han posat en castellà. I,
si ho trobo...
i la Pepa Blanes, la periodista cinematogràfica, va sortir realment impactada. Diu que torna al gran Sorrentino amb una gran obra d'art. No?
A Fotogrames diuen textualment un cant esperançat a l'amor patern, la coherència política... i les decisions meditades a la pel·lícula Toni Servillo, que és un dels actors icònics de Paolo Sorrentino, dona vida al president fictici Mariano De Santis, els darrers dies del qual, els darrers dies de mandat, ho porten a afrontar indults polèmics i la legalització de l'eutanàsia en un relat que barreja política, ètica i reflexió profunda. I es veu, com deia l'Antonio, que ha estat extraordinàriament ben rebut a Venècia, que el Festival de Venècia ha començat res, fa dos dies.
I ha començat amb polèmica. Ja, si continua la cosa, ja en parlarem, però tothom està esperant una mica el discurs oficial del director del Festival de Venècia per si es posiciona o no respecte al tema de Gaza. Exactament. Una descoberta que, tornant una mica a l'Uberto Pasolini,
sí.
Una descoberta que he fet, que m'ha impressionat molt, perquè parlem del nebot net de Visconti, però és un senyor ja que té una edat.
Ah.
I he fet una descoberta. Va ser el productor de Full Monty, la pel·lícula britànica, us en recordeu, d'aquells obrers a l'atur que van fer...
Però quants anys fa de Full Monty?
Estem parlant potser de 15 anys, 20?
Jo diria que 15 anys, si no 20...
Si no més...
Si deu costar, sí. O sigui, el productor de...
Va ser el productor d'aquesta pel·lícula, vull dir, és un home que ja porta molt de temps a la indústria. Sí, exactament.
Bé, Roberto la pel·lícula Pasolini. És El regreso de Ulises, el juliol de l'any que ve arribarà... Com deia l'Anton,
l'Odissea
de Christopher Nolan, hi ha gent que ja ha reservat l'entrada.
Sí, està comprant entrades per 100 euros, una
perquè
cosa
estem
així.
En un món de bojos, però això serà l'any que ve. Tan bé li està anant a Materialistes que
ara
continua
sí.
Un círcul catòlic.
Continua, i està agradant molt aquí a la comarca del Garraf. No va tenir una bona entrada, però sí, continua. Va venir del cinema Ribes, que va estar dues setmanes, torna al círcul catòlic, aquest triangle amorós entre el Pedro Pascal, Dakota Johnson i el Chris Evans. I recordeu, sempre m'agrada apostillar, doncs, aquest triangle que porta aquesta polèmica sobre la romantització de la precarietat masculina. Amor o diners?
Harry, tú eres lo que llamamos un unicornio.
¡Wow!
Una fantasía imposible.
¿Cuál es el viaje de tus sueños?
No tengo ni pasaporte.
Vamos a hacértelo.
John.
Lucy, no esperaba encontrarme contigo hoy.
Te he echado de menos.
Yo también.
No has cambiado nada.
¿En serio? Preferiría haber cambiado y ya no ser el tío que te perdió. ¿Estás con alguien?
Sí.
¿No te irás a casar con él?
¿Por qué no?
Porque es guapo y rico. No creo que comparta piso.
¡Ese es mi cargador!
¿Pero qué?
¿Y cómo está David?
Vive
tercera con... setmana d'aquest triangle amorós. Ahora i ara vull proposar-te un joc. Ens quedem a Vilanova. Ens anem al Multisales Odeon.
Sí.
I anem a celebrar un gran aniversari, un aniversari cinematogràfic dels bèsties, dels grans. Si jo et poso això... Com ho veus, Vicenç?
No és la banda sonora original, eh, però...
No. No la és. No ho és.
No ho és, però va... Bé, tots anem a petar. A Tiburón.
Ah, exactament, Tiburón. És veritat, no és la banda sonora original, és la que he portat, perquè és la qualitat de so la més encertada. L'altra ha quedat molt antiga, però és icònica. Un altre cop, John Williams. Aquí parlant de John Williams.
Demà en parlarem de Tiburón amb Àngel Sala.
Oh!
Perquè Àngel Sala la presentarà en aquesta sessió especial que es farà al Cinema Ribau.
Meravella.
A les 9 de la nit.
Ah, exactament, ah, exactament. 50 anys que es va estrenar provocant un fort impacte tant a la població com a la indústria. Steven Spielberg va començar amb la seva llegenda com a rei Midas de Hollywood, creant el concepte de blockbuster d'estiu.
Hoy es un día precioso. Las playas están abiertas y la gente se lo pasa de maravilla. Amity es una ciudad de veraneo. No se da cuenta de cómo reacciona la gente ante estas cosas. Gritas barracuda y la gente dice, ¿eh? Gritas tiburón y tenemos un ataque de pánico al empezar las vacaciones.
Es va caracteritzar aquesta pel·lícula per alguns problemes de producció, la icònica banda sonora de John Williams que estem sentint ara mateix i un ús magistral del suspens que la van consolidar com un clàssic influent fins al punt que va provocar un notable descens de banyistes a les platges. En aquells llocs, especialment com per exemple la illa Santa Catalina, allà es van rodar algunes escenes i hi va haver una davallada turística que va trigar molts anys a remuntar.
Has visto? ¿Qué es eso?
¡Todo el mundo fuera!
Necesitará otro barco más grande.
Mide unos 7 metros.
8 metros. Y pesará 3 toneladas.
Aquí teniu l'oportunitat de veure-la aquest dita del cinema de suspens al Multisales de Vilanova, aquesta vegada tecnològicament amb 4K el so, vull dir que podreu sentir una mica més per aquest so, aquesta experiència una mica més immersiva, no?
Has fet mai doblatge?
No. No,
saps que hi ha dos doblatges de Tiburón en castellà?
Ah, sí?
Hi ha el doblatge de l'any 1975, que és aquest que hem escoltat, que és la veu d'Arseni Corcelles.
Aquesta sí que és la versió original.
I hi ha un doblatge que es va fer l'any 2003, amb edició en DVD, que els fans de Tiburón han rebutjat sempre.
Mira.
Sempre, perquè no té res a veure. Escoltes un doblatge i escoltes l'altre, els dos en el mateix idioma, i no tenen res a veure el doblatge de l'any 75 amb el doblatge de l'any 2003. El del 75 es va fer, i aquí també, els que han fet doblatge, prou que ho saben, a Barcelona, el del 2003 es va fer a Madrid. I l'Escola de Barcelona de Doblatge, com
l'ha rebutjat directament,
més d'una vegada, sempre ha estat la més ben considerada en el món del doblatge.
Un
doncs hi ha
increïble.
Dos doblatges de Tiburón. O sigui que el Multisales Vilanova...
El Multisales Vilanova.
Tiburón en 4K.
Ah, exactament.
Doncs això, déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. I com sempre, ja saps que m'agrada, una mica sempre ens agrada recordar, fer una proposta per la gent, pels petits i petites de la casa. Doncs us porto també una pel·lícula, cinema d'animació, també al Multisales, la història d'Eda, una jove ratolí que persegueix un gran somni, participar al Gran Premi d'Europa.
Aquesta jove pilota ha posat el Gran Premi de Paix en l'aire! El públic embogeix!
Ser pilot és el meu somni.
Algun dia tu també correràs en una cursa.
No ho pots saber, això.
I tant que ho sé! Sóc endevina, noieta!
Eda i el seu pare gestionen un par d'atraccions que amb prou feina sobreviu, però l'Eda té clar que vol convertir-se en pilot de curses i de manera inesperada el seu desig es fa realitat. Passa d'un parc en decadència al circuit de competició.
Benvinguts al Gran Premi d'Europa!
Això va de debò!
Una de les curses més esbojarrades que s'han corregut mai a Europa!
Com podeu sentir, la podeu veure en català a les sessions de les 4 de la tarda i en castellà a la de les 6.
Salvarem el Gran Premi!
I si et sembla, Vicenç, anem a fer un repàs, ja que estem al Multisala.
Sí, sí, i ens queden 5 minuts i hem de parlar, com molt bé ens diu l'Antoni, de dos actorassos
que ens
han deixat. Però anem primer pel repàs, Antoni.
Molt ràpidament, anem a fer aquest repàs dels títols que porten setmanes, alguns porten mesos a la cartellera i que no aneu a veure perquè penseu que us ha passat la data. Doncs no, encara hi són a la pantalla del Multisales Vilanova. Comencem amb la cinquena part de Padre, no hay más que uno, del Santiago Segura, prop de 12 milions d'euros recaptats i pujant.
¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño!
Consuegro.
Senyora, eche el pestillo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo.
També, si us agrada l'ambient de la Fórmula 1 i les carreres d'alta velocitat, encara podeu veure el Javier Bardem i el Brad Pitt a Fórmula 1, la pel·lícula.
Hay un tío nuevo. Es viejo. Un mamón de mierda. Pero es rápido.
¿Has ganado algo?
Però, si hem de parlar de la producció que s'ha emportat al top de la taquilla, ens hem d'anar a la prehistòria envoltada de dinosaures. Encara teniu a Vilanova, al Multisales, Jurassic World, El Renacer.
En la isla a la que vamos, dos docenas de especies han sobrevivido allí solas.
Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales. Y aquí solo dejaban a los peores.
I si no voleu baves llefiscoses, us podeu passar al món dels superherois que sempre us podran enlluernar amb els seus superpoders encara a les pantalles de la comarca, Los Cuatro Fantásticos.
¿Estamos a salvo?
No lo sé. Se acaba el tiempo. Vamos a encontrar una solución. Vamos a arreglar esto.
I pels amants del terror, la pel·lícula de la que venim parlant fa setmanes i que està a punt de passar la barrera dels 200 milions de dòlars arreu del món, Weapons.
Esos niños salieron de sus casas. Nadie se los llevó. Nadie los obligó a salir. ¿Ve algo que yo no vea?
A ver, ¿dónde te has ido?
I fins aquí aquest repàs superràpid. Estàs esperant el cop d'efecte?
No, sí, és que anava a dir, et posen 10 minuts d'aquests tràilers? I has de deixar en boi, veus? Perquè acabes amb el cap, però acabes amb el cap, veritablement és valutat, eh?
Totalment.
Tot això és el que podeu veure, encara les cartelleres, encara continuen projectant-se, i com dèiem, els minuts finals...
Els minuts finals, anem a posar, com sempre, una banda sonora, com fem últimament, aquesta tan icònica i tan increïble. He escollit aquesta famosa banda sonora de la pel·lícula El Piano, de Michael Nyman, dirigida per la Jane Campion. Protagonistes Jolly Hunter i Harvey Keitel se'n van portar molts Oscars. I, com molt bé has dit, m'agradaria fer un recordatori per aquestes dues terribles pèrdues que ha patit el cinema espanyol, el cinema del món també. Sempre sap molt de greu qualsevol pèrdua, però quan estem parlant d'una dona de 42 anys amb l'energia i la llum que tenia, la Verónica Echegui, la nostra Juani, a mi m'ha fet especialment mal també per lo imprevist de la tragèdia, no? Verónica Echegui, Jo soy la Juani, El patio de mi cárcel, Katmandú, va ser nominada als Oscars 5 vegades i una d'elles s'ho va emportar com a directora pel seu curtmetratge Totem Loba. I no només hem perdut a Verónica Echegui, sinó també a un actoràs amb una trajectòria llarguíssima. Ahir desapareixia per la indústria l'Eusebio Poncela. Més de 56 pel·lícules, Arrebato, La ley del deseo, Martín H, més de 26 sèries de televisió va fer. Tots recordem les aventures de Pepe Carballo, aquell detectiu inspirat a les novel·les de Manuel Vázquez Montalbán i la famosa sèrie Los gozos y las sombras.
Un actor molt a contracorrent, eh?
Molt a contracorrent, molt autèntic, molt íntegre.
Molt allunyat de, diguem-ne, de la impostura i molt allunyat de les catifes vermelles, molt allunyat dels fotocalls, molt allunyat de tot això.
Exactament. Eusebio Poncela, Verónica Echegui, sempre agraïts pel llegat cinematogràfic que ens deixen a tots.
Antoni, gràcies.
Gràcies a tu, Vicenç.
Tornarem d'aquí dues setmanes, no tindrem la setmana que ve l'Antoni. L'altre dijous és 11 de setembre, el 18 de setembre, el tornarem a tenir. I a tots vostès, demà a les 9, els esperem. Bon dijous, adeu-siau.